mig de 8 del vespre, feia setmanes que ens preguntàvem per què Arturo Vidal sí i Artur no, i per què si trobàvem a faltar o no Artur. Bé, ahir els dos, en absència de Busquets, mig tocat físicament, Valverde va optar per Rakitic al mig centre, o com a teòric mig centre, ara en parlarem, i amb Artur i Arturo Vidal als interiors. I Ricard Torquemada, bona tarda.
Bona tarda, Jordi.
Vam tenir com a regal de Reis els arturistes el millor partit del brasiler en unes quantes setmanes, incloses les que ha estat lesionat, i algunes en què se l'havia vist o fora de ritme o no en actuacions especialment brillants.
Sí, la veritat és que va ser una reconciliació, un retrobament amb el que suposa Artur, ja no dic amb la millor versió del jugador, sinó el que suposa Artur per l'equip. Jo crec que li dona un aire molt diferent. Probablement és el jugador de la plantilla que més influeix a l'hora de veure les formes de l'equip, no? Hi ha jugadors absolutament decisius i desequilibrants en qualsevol context, com Messi, com Luis Suárez. Hi ha jugadors que són estabilitat i diríem que columna vertebral en qualsevol context, però hi ha jugadors com Artur que canvien la cara de l'equip, que li donen una forma diferent a l'anterior, sobretot si ell està a un bon nivell i per tant té, diríem que, presència en el joc i pot dirigir, diríem, l'orquestra del Barça. Ja sabem que els estils els marquen normalment al mig camp i Artur té una presència quan és un jugador important en el desenvolupament absoluta.
Ahir Artur, amb una mena de matís tàctic que va fer Valverde, davant de les dues puntes del Getafe, va optar per endarrerir Rakitic com a mínim en la sortida de la jugada, gairebé com a tercer central, i Artur va jugar especialment lluny de l'àrea rival, però fa la impressió, o com a mínim la que tinc jo, que l'Artur que viu més còmode, que és més ell, de moment, és més lluny de l'àrea rival que no pas a prop.
Sí, jo crec que és un jugador més de base que no de vèrtex,
final,
no?
Sí,
vull dir que és de fonament, és d'elaboració, és de creació, és de donar-li sentit al joc, de cuinar-lo, no de menjar-se'l, no? Ja n'hi ha prou, ja hi ha prou gent per davant, per, diríem que, menjar-se el que cuina Artur. I és veritat que ell això li dona seguretat, no? Però jo crec que és un jugador que pot créixer, ho ha dit Xavi Hernández en aquella conversa al Parlem de Futbol, que estava segur, perquè ell també li havia passat, que a mesura que passin els anys, ell s'atrevirà amb decisions més transcendents, més pròximes a l'àrea, com poden ser passades interiors, com últimes passades. Ahir el van veure, per exemple, és qui intenta la primera passada de Luis Suárez en el primer gol, ho intenta repetir la segona part, i s'ha d'anar alliberant, però també és veritat que s'anirà alliberant a mesura que se senti estable i consolidat, si no, el que farà és allò que sap fer millor. Aquesta sortida del 3 contra 2, que el Barça utilitza sovint contra equips que fan la pressió amb dos puntes i, per tant, equips com el Getafe, que juguen amb un 4-4-2 tan clàssic, a ell li va donar aquesta possibilitat de formar part de l'inici de la jugada. Avui, parlant amb el Xavi Campos, fins i tot diríem que anàvem una miqueta més lluny amb la idea de que si ahir Busquets hagués estat bé, al Barça Rakitic aquesta funció no li hauria sortit tan bé, perquè si hagués jugat Rakitic i Arturo Vidal, ahir el Barça hauria pogut tenir un problema, perquè tenia una sortida al 3 contra 2 neta, però després faltava, diríem, que aquell que enganxés l'equip a través de la pilota, com era Artur, i aquesta funció a Rakitic li costa, i Arturo Vidal, diríem, que ni tan sols ho contempla, no?
Sí, sí. La qüestió és que ahir Artur va tenir una barbaritat d'intervencions, segurament perquè va participar encara més de l'inici de la jugada. Gairebé sempre bé, a mi em crida l'atenció perquè Valverde havia avisat el dia anterior, i jo també ho pensava així. És un partit on podrem jugar poc per dins i segurament haurem de buscar més la 18, etcètera, etcètera. I Artur es va trobar com peix a l'aigua, però és veritat, o com a mínim aquesta és la impressió que tinc jo, molt més a la primera part, quan el Getafe va apretar menys al davant, que no pas a la segona, quan els madrilenys van fer un pas endavant.
Sí, avui també em recordaves algun altre partit on això havia passat, per exemple, el partit contra el Madrid o, sí. No? O algun partit contra...
n'hi ha uns quants.
L'Inter. També això també va en funció del context i del marcador. Quan el Barça va per davant, és probable que els equips rivals a la segona part pressionin més, encara amb més intensitat, i et costi més sortir. Sí que tens la sensació que a Artur encara li costa tenir 90 minuts de regularitat. Amb aquesta presència, clar, estem demanant-li un jugador molt jove, sí, que acaba d'arribar, que sigui qui domini les regnes del partit. I això ho fa, el que ho fa encara probablement en fases de partit i no en un partit sencer. Però això és una qüestió de temps que hi arribarà. Jo crec que el més important de la presència d'Artur és que si fem memòria d'aquest trimestre, la sensació és que cada partit que ha jugat Artur com a titular, o del millor Artur, l'equip ha tingut fases de repòs, de tranquil·litat,
i fins i tot de brillantor.
Sí, però sobretot que ha tingut l'equip juntet. És aquests jugadors que diu que ell, quan té la pilota, l'equip s'ajunta, o sigui, no se separa. I per tant, el Barça té aquesta sensació de control que a vegades, en la nostra mirada, amb desesperació reclamem que probablement el Barça no necessita en tots els partits i en totes les situacions, encara que a nosaltres ens agradaria, i que el Barça li dona, o que a nosaltres ens genera seguretat més que el Barça, no? Això ho vam veure contra l'Inter els dos partits, ho vam veure a Wembley, ho vam veure a Mestalla fins i tot en aquell partit. Sí. Que tu vas dir tant més el resultat avui. A mi avui m'ha semblat un molt bon partit del Barça.
En aquell partit també recordo que la primera part em va semblar que Artur i el Barça amb ell tenia més autoritat al principi que no pas al final.
Bé, és normal, i això també pesa, Jordi, al ritme de la competició. Artur ve del futbol sud-americà i jo crec que és gairebé un miracle el que ha fet en tan poc temps d'adaptar-se al ritme del futbol europeu amb tanta naturalitat. I probablement això l'obliga a estar molt concentrat, a tenir, diríem que mentalment, una consistència, a no poder tenir una distracció, una desconnexió, i això a 90 minuts al ritme del futbol europeu, encara Artur li és pesat, tot i que el futbol tot és multifactorial, i insisteixo, el rival, els teus companys que t'obrin línies de passada. Jo crec que ahir va haver-hi moments de la segona part on Artur fins i tot hi ha una jugada de la segona part en què fa aquell gir que fa sobre ell mateix, que fa gairebé un gir i mig, perquè quan gira no troba línies de passada obertes, i clar, és que Arturo Vidal es desplega, i si Rakitic començava amb els centrals i l'altre interior se'n va, pot ser que moltes vegades Artur es quedés sense passada. Jo crec que és un jugador que pesa molt, i que quan Artur juga l'equip reposa, té més control, si Artur és de bon nivell, i que jo crec que alguns jugadors al seu voltant se senten més segurs, perquè és alguna cosa que el Barça l'ha fet reconeixible, encara que ara no ho necessiti sempre. És un equip que té el repòs d'Artur, però té l'acceleració i la transició de Dembélé, el desplegament d'Arturo Vidal, és a dir, té moltes coses, i ja adverteixo, ja ho vam dir a l'últim Torquelab de l'any 2018, hi haurà un moment en què Valverde haurà de prendre una decisió. Clar. Si Artur està bé a bon nivell i Arturo Vidal està a bon nivell, una cosa és el nord i l'altra és el sud, i Valverde haurà de triar en els partits grans. No té pressa, perquè el mes de gener, si no hi ha una eliminatòria bomba de Copa, pot anar gestionant les rotacions, haurà de triar quina és la forma que vol per al Barça d'aquesta temporada.
Abans de les vacances de Nadal, Ricard, tu què vas dir? Que triaria
Arturo Vidal.
Arturo Vidal. I mantens aquesta idea, eh? Continues pensant que triarà Arturo Vidal.
Sí, encara sí.
I el Costa també, no?
Tant de bo tingués tan segur el número de la Grossa.
Jo crec que apostarà per Artur. Edu,
tant de bo.
A mi m'agradaria molt que apostés per Artur.
No, home.
No, és que creureu que farà.
Bé, em va sorprendre que ahir els va posar tots dos junts. Per què no pots fer-ho?
Home, perquè no crec que prescindeixi de Busquets. I de Rakitic tampoc.
O de Rakitic.
Bueno. Si tu veus una opció...
Jo vaig acabar l'any com el Ricard, veient els últims partits de l'any i com es va guanyar la titularitat d'Arturo Vidal i el content que semblava Valverde amb ell, l'equilibri defensiu que tenia l'equip als últims partits, jo també ho pensava. Però la reaparició d'ahir d'Artur, el bon partit que va fer, jo penso en el partit de Wembley, i jo crec que Valverde també el té al cap. I...
No, de fet, la contravista que concedia a Barça TV per l'any nou va marcar com a partit de referència el de Wembley.
Per això jo ara torno a creure en Artur. I hi ha una cosa que em crida atenció i ens ha passat per alt a la majoria, que és que ningú hem parlat de Coutinho. Coutinho va començar l'any com a interior i acaba anant de davanter després del partit de Wembley, ahir, que falta un interior, ningú pensa, Valverde, ja, ni se'n recorda de Coutinho.
Valverde no ho ha descartat en alguna pregunta en sala de premsa, però és veritat que no ho ha tornat
això, a fer. La realitat sempre acaba atropellant-te.
Sí. Sí, sí, per això, però ahir va arribar com a interior,
sí, sí.
I ahir hauria d'haver estat una opció, és que ni el contemplem ja com a opció per jugar a l'interior.
Jo crec que Coutinho només tornarà a jugar com a interior en un partit a la desesperada. Un partit que necessiti remuntar i que ja tinguis els tres del davant al camp i el que vulguis és un tio amb gol des de segona línia. I aquí sí que et pot ajudar, però si és per construir futbol, jo crec... Ara ja no entro en el moment anímic en què està Coutinho, que em sembla que no ha de ser gaire alt.
No, és que jo crec que aquest és un dels problemes, perquè aquest noi, futbol en sap, bon jugador ho és. Clar, no, ahir em va donar la sensació, els poquets minuts que va jugar, que tenia una ansietat al damunt perquè li sortís alguna cosa bé per l'amor de Déu, que em va recordar la imatge de dos dies anteriors de Leo Baptista oponent a la banqueta.
Però és que és un altre jugador que jo crec que paga amb la cara. És molt transparent, sí, sí. Jo recordo els 6 mesos a Liverpool després que es frustrés el Barça al fitxatge de l'estiu i feia gols i és que gairebé ni somreia. O sigui, tinc molt, molt, molt clara aquella cara i estic d'acord amb tu en que la sensació és que ahir surt trist. O sigui, que transmet una sensació d'incomoditat i a vegades aquesta expressió facial, corporal en els futbolistes és molt important perquè transmeten i Coutinho, que té un joc alegre, si resulta que ho ajunta amb una sensació, una expressió de tristesa, és difícil que això vagi de la mà.
Jo ho deia perquè veig difícil que pugui passar, potser a la Copa sí que ho podem veure, però si Coutinho havia de ser el relleu d'Iniesta i Artur, el relleu de Xavi, veure un dia jugar Artur, Coutinho junts com a interiors, no sé com funcionaria aquesta parella.
Això pot passar, com diu el Jordi, en algun partit desesperat, o fins i tot en algun partit a casa que juguis contra un equip de bloc molt defensiu i que Coutinho no s'hagi de preocupar gaire de la sortida de la pilota ni del rigor del mig camp, sinó de l'últim terç de camp. Però jo també crec que la realitat ha atropellat tot això que dius, Edu, que és evident, sí, no, que va venir clar, per fer d'Iniesta.
Però m'agradaria veure-ho un dia.
És que jo sincerament, a mi el fitxatge de Coutinho em va semblar que era una bona idea, més enllà dels diners, però em sembla un grandíssim futbolista. Però jo, quan he sentit Robert dir que Coutinho tenia moltes coses d'Iniesta, la veritat és que m'agradaria fer un cafè amb ell i preguntar-li quines, perquè és que...
L'alçada.
Doncs sí, serà això. Bé, en tot cas...
Li puc fer una pregunta al...
Sí, sisplau, al
cap de laboratori.
És un consultori.
Per què un equip, Ricard, el que no li cal tenir 18 defenses per defensar bé perquè defensen la pilota i que té un partit absolutament controlat, quan li arriben una vegada, crec que al minut 40, i dius, ai, que va 0-2... i li arriben una segona vegada, i li arriben una tercera, fins a una quarta vegada, que és quan et foten el 1-2, per què no té un equip capacitat de reacció perquè això no li passi? És a dir, per què els jugadors dintre del camp no generen el que és necessari perquè això no torni a passar en 4 minuts, 4 vegades?
Sí, no, em sap greu, eh? El laboratori no ha trobat encara la resposta.
No, però entens el que et vull dir, no? Que... Jo em anava fotent de mala llet sol.
Però ahir, en canvi, també, Pere, t'he de dir que això passa durant uns minuts, però l'equip després es recupera. O sigui, sí, hi ha hagut partits que això passa, com dius, i el partit no deixa de passar, al camp del Llevant o al camp del PSV. I ahir tarden alguns minuts, però l'equip es recupera. Jo també crec que el Getafe és un equip pesadíssim, eh? O sigui, que és un rival que dius, a la mínima que baixes una miqueta la tensió, passa el que estàs descrivint, i costa molt tornar al lloc d'origen. Però jo, lligant amb el tema del Torquelab, crec que Artur pot ajudar molt a que l'equip tingui aquell moment d'un altre cop de descans, de repòs, de dir, tinguem la pilota, ajuntem-nos, baixem el ritme. Això ho fa molt Messi quan s'atura el camp, que hi va haver un moment a la segona part que va dir, ara caminant, ara dóna-me-la, que ara juguem, ara no correm. I això és lectura de partit. I crec que Artur la té, la pot tenir encara més, i que té les qualitats perquè el Barça trobi aquí un racó de seguretat.
I sobre això justament que dius, i sobre el que has explicat abans, és evident que Artur et dona control. Vosaltres penseu que Valverde s'hi troba còmode en el control, que ell vol control?
Jo crec que el vol, perquè ho diu, i crec que no ens enganya, però crec que per ell no és imprescindible. O sigui, jo crec que ell s'adapta bé als contextos que troba.
Correcte.
Si vol control, però si no el té, tampoc s'obsessiona en tenir-lo, sinó en llegir què hi ha i com pot el Barça treure en profit de l'escenari que es troba.
Jo t'ho resumiria d'una altra manera. El partit del camp del Llevant, que el Barça goleja, hi ha gent que ens queda la sensació d'esgolejat, però t'han arribat una barbaritat de vegades. Com diu el Ricard, jo crec que Valverde va resolent capítols. Més que una pel·lícula, ell va resolent capítols. I si en un capítol va de córrer i corrent creu que ho té, que li servirà per guanyar, no l'inquieta que el partit es descontroli. Vaja, és la impressió que a mi em causa.
I a part no centrar en Valverde, el meu admirat Luis Enrique, crec
també,
que el mateix.
També, o sigui, també.
Però precisament per mi, una de les diferències del canvi de Luis Enrique per Valverde l'any passat és que Valverde havia buscat molt més el control.
A mi no m'ho sembla. A mi sembla una llegenda urbana, diríem. una declaració d'intencions...
Em va semblar que l'equip era més juntet, que no ens agradava...
Defensivament, sobretot, però perquè havia desaparegut el trident. Jo també m'hauria agradat veure el Barça de Luis Enrique sense les tres bèsties del davant. Yeah. O sigui, jo crec que això és el que té un... O sigui, hi ha molt pocs entrenadors que s'obsessionin pel control i no és, per mi no és un defecte, eh? Vull dir, al contrari, crec que la majoria d'entrenadors el que fan és intentar interpretar com poden treure rendiment a situacions i això no ha de ser pejoratiu. I crec que Valverde i Luis Enrique estan en aquesta línia. On són els espais? On els podem aprofitar? Com els podem aprofitar? Volem control d'inici, però el que no farem és obsessionar-nos en el control d'inici si els espais estan al darrere de la defensa. Aprofitem-los, que tenim jugadors capaços de fer-ho.
Bé, en definitiva, ens ha sortit un Torquelab riquíssim. Hem parlat d'Artur, de Coutinho...
Qui ho havia de dir a les 4 de la tarda?
I tant. Escolta, acabo molt ràpid, perquè jo crec que ahir a estones el Barça va jugar molt bé, sobretot després del 0-1 i gairebé fins al descans. En canvi, la segona part a mi em va deixar més fred. Us queda aquesta sensació, també?
Sí.
Sí?
Sí, sí.
Sí, de fet, el Barça va jugar bé del gol de Messi al descans.
Correcte, sí.
O sigui, fins i tot els 10 primers 15 minuts també...
No, vaja, podia... Ves la fase en el del no gol d'això...
I d'un Barça que no s'hi trobava. Uh-huh. Però apareix Messi, ho calma tot...
Fins al minut 40, de fet.
Sí.
Els últims 4 els hagués matat.
Sí, els últims 4 és quan empata, quan marca el gol al Getafe, i a partir d'aquí després dius, bueno, ara tornaran, i no van tornar. Però és un partit que ja hi comptàvem tots.
Sí, sí.
Que era un partit... Sí, el primer partit de l'any li costa al Barça. Al Getafe, encara que l'havia guanyant, li costa. És un equip incòmodo. I aquest any especialment.
I deixa't dir una cosa, perquè no...
I arribes després dels altres resultats i, bueno, avui és guanyar i oblida't de la resta.
Ara ja no en parlem mai, i em sembla molt bé que no en parlem mai. Però l'arbitratge d'ahir...
Després hi ha un baròmetre on...
Hòstia, no et va agradar,
Pere. No, perquè hi ha un moment en què no pot ser. És a dir, si t'agafen 10 vegades... Bueno, doncs escolta, que es dediqui als toros, però vull dir, clar, que debuti una altra cosa, no. Perquè, aviam, no perquè hi haguessin entrades criminals que poden ser accidentals, però hi ha coses que són de llibre, si t'agafen, si aturen una jugada d'atac... Si tu et pots equivocar amb la falta de Dembélé, et pots equivocar i no veure l'empenta. Que bé, deu ser l'únic de l'estadi que no la veu, però bé, et pots equivocar. Però no et pots equivocar veient que cada vegada fan amb un tio i aturen. Això, al final, ha de ser una targeta per això.
Dit això, crec que la Marta Carreras ho comentava a la TET, els jugadors del Barça s'haurien de controlar una mica. S'haurien de controlar. I a vegades l'arbitratge no és el que t'agradaria, deixa, permet més del que voldries, però les protestes, especialment hi ha una sèrie de jugadors que...
I el Bava n'ha hagut un pèl.
Heu parlat, clar, és que has dit els jugadors i jo anava a dir-te no. El jugador més tonto de la plantilla, amb molta diferència, és Jordi Alba.
Això perjudica
l'equip. I després, el jugador més follero, si em permeteu aquesta expressió, de carrer i tal, i que també de vegades algú l'hauria d'agafar pel pit i dir-li a calla, és Suárez. Tret d'aquests dos, aviam...
Busquets,
si pot,
també
et fotrà la cartera.
Busquets,
però Però Alba sí, Alba professionalment és molt tonto.
Sé que és una guerra perduda perquè és de fa...
Ho estàs arreglant, Pere.
Sé que és una guerra perduda perquè és de fa temps, però crec que és una de les coses que també hauria de formar part de l'estil del Barça, que no cal queixar-se cada jugada a l'àrbitre, perquè això, quan ho feien els del Madrid, recordo, l'època de Mourinho ens molestava molt a tots.
Sí, estic d'acord.
Vaja, aquesta temporada tampoc tindrem entrevista amb Jordi Alba. Quina autèntica llàstima.
Jo no vindré jo, no t'amoïs.
Això mateix, ja et farem fer de Jordi Alba. Ricard, gràcies.
Adéu a tothom.
Ara tornem.